migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, ben trobats. Demà hi ha vaga. Demà hi ha vaga, una vaga convocada, una més. En aquest cas, els hi toca als docents. Portem un què? Que jo no sé al final com lidiaran amb tantes vagues, tantes històries. Són globus que van esclatant un darrere l'altre. Esperem que no sigui tan bèstia. És un globus diferent, el d'educació, el de Rodalies, per exemple, o el de la sanitat. Cada globus té el seu àmbit d'impacte. En aquest cas, parlem de present i de futur de moltes qüestions, no només del professorat, dels docents, sinó també de l'alumnat i el seu futur. De fet, els docents demà inicien un cicle de mobilitzacions que es podria estendre fins a final de curs, si no s'arriba a un acord. Bàsicament, són pràcticament tots els sindicats d'educació que estan denunciant un menyspreu per part del Departament d'Educació després de que s'hagi suspès la taula de negociació que estava prevista per aquesta setmana. Ja, de fet, aquesta suspensió incompleix un calendari que en un principi van acordar per abordar la millora de les condicions laborals del professorat i del sistema educatiu, de les dues coses. No fa gaire estàvem parlant d'això, del sistema educatiu, de la laxitud de fer generacions de vidre. També entraria aquí. Però per això cal tenir un professorat, uns docents, que estiguin realitzats amb la seva feina, que tinguin clar cap on naveguen. Perquè si parlem de la situació de salut mental dels docents, és que no acabaríem. No acabaríem perquè cada cop més és una situació més delicada. No sé fins a quin punt silenciada, perquè en un moment hem parlat aquí, però és un problema que continua i no sé realment l'abordament que hi haurà en aquest cas. Bé, bàsicament, les reivindicacions que posen sobre la taula en aquesta mobilització de demà, entra el salari. El salari entra com una línia vermella, donat que el professorat català està a la cua en comparació amb altres comunitats autònomes. En parlem d'això i amb un dels sindicats, bàsicament, el de professors de secundària, concretament ESPEC, i parlem amb el senyor Ignasi Fernández, que és secretari general d'ESPEC. Ignasi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És que ja portem molts mesos, anys, no?, amb reivindicacions i no hi ha manera.
Sí, certament. El que passa és que les reivindicacions anteriors, recordo l'any 23, la darrera, així d'una considerable magnitud, era bàsicament pel tema de currículum. I aquesta està més orientada al tema retributiu, tot i que altres peticions. En aquest sentit, hi ha una mica de novetat.
Seria l'aspecte retributiu. Què es demana exactament en aquesta... Què reivindica en aquesta manifestació?
Doncs una mica la idea mare de la que neix tot plegat és la indignitat de ser docent avui a Catalunya, especialment Barcelona, àrea metropolitana, en el sentit de que no pots, diríem, disposar d'un habitatge per viure, i és així, no? Aleshores, s'ha fet un estudi retributiu comparatiu amb totes les comunitats, això ho ha fet el sindicat que jo represento, professors de secundària, i en concret el que es demana, que és el que em preguntes, seria un doblar el complement específic, que és una partida que tenim a la nòmina, que és l'única en la que té intervenció directa la Generalitat de Catalunya, perquè la resta són estatals. Per tant, doblar el complement específic, el retorn del deute dels estadis, això seria la número 2, i molt concretament al nostre sindicat, la promoció professional via la convocatòria imminent d'accés al cos de catedràtics, perquè ara per ara és un cos que està extint, ja quasi no en queden, potser queda un 0,4% de catedràtics. Aquesta seria concretada la petició retributiva.
Carai, de fet, és que em dóna la sensació que al sector de l'educació hi ha molts fronts oberts, Ignasi. aquest que m'estàs parlant, i per exemple, parlaven de la situació emocional del professorat, que moltes vegades, quan parles amb ells, diuen que se senten més aviat com una guarderia, un lloc per aparcar els nanos, que no amb la satisfacció de fer la seva professió, i això desemboca moltes vegades en problemes de salut mental.
Sí, certament. El que hi ha és un clima, evidentment no és una cosa nova, però va increixent, és un clima d'insatisfacció provocat per una manca de disciplina a l'aula, on nosaltres, els nostres serveis jurídics, insisteixo, som professors de secundària, no estic parlant de primària, que ho desconec, nosaltres estem col·lapsats d'atenció, de queixes, de denúncies contra professors, de professors que els han agredit verbalment, això passa a diari, físicament, per dir alguna cosa, un cop a la setmana, inclús en algun episodi els propis pares que agredeixen el docent.
Carai.
I sí, sí. I bueno, nosaltres estem amb querelles, estem amb aquest nivell, o sigui, fent de pues això, atenció jurídica, però defensa del professorat en aquest sentit. Ja tenim diversos episodis.
Sí, Ignasi, la situació és molt greu. Em sembla una situació per posar-se les mans al cap, eh?
Home, jo no vull caure en l'alarmisme, vale? no vindré, no faré demagogia, no diré que això que cada dia estan agredint físicament a un docent, però no t'estic parlant ni d'un, ni de dos, ni de tres episodis.
Entenc.
Des de que ha començat el curs. I podria inclús dir de casos que ha entrat una mare a l'aula i davant de tots els alumnes li va donar un cop de puny a la professora. Vull dir, això va passar el mes passat o fa dues setmanes. Vull dir que sí, és greu, és greu. I després l'ambient generalitzat d'indisciplina, de no voler atendre la instrucció directa del professor. I està allà, doncs, bueno, se parla, no s'atén a classe, etc. I si em permets, sí que podríem afegir, evidentment no té res a veure amb aquest tema, però la incapacitat del professor per atendre la diversitat que li han posat a l'aula, les atencions a necessitats educatives especials. Clar, un professor de llengua, de matemàtiques, no pot tractar, com passa sovint, doncs 10, 12, 15 casos individualitzats amb nens amb tot tipus de necessitats educatives. No? Clar, això no... no,
això
no,
fe,
no.
Això, clar, sí, sí que té a veure, perquè això afecta directament a la salut mental d'un professor. Vull dir,
evidentment. Sí. Volia dir que no té a veure amb el tema de la indisciplina.
Ah,
són qüestions diferents.
D'acord. D'acord.
Però diríem, seria un dels altres grans problemes. Jo diria que ja hem resumit el malestar d'on ve, no? I és el retributiu, la insatisfacció d'exercir la professió amb dignitat, i amb aquests dos factors, no? que m'introduï la disciplina i l'atenció a la diversitat, tal com està plantejada, és un engany. La diversitat és un eslògan buit de contingut, que aquí hi ha una sèrie de persones i d'entitats i de fundacions que s'omplen la boca amb aquesta paraula perquè els hi sembla políticament correcte, però és tot un engany, un engany.
Clar, quan parlem de solucions, si mirem de forma positiva, per on es comença a solucionar tot això? Perquè la part retributiva suposo que és una qüestió de diners, bàsicament, una qüestió de pressupostos. Se m'antoja que possiblement seria la més fàcil o directa, per dir-ho entre cometes, però és que l'altra part, la que em deies de la situació de l'ambient, del clima... Ostres, això ja ve des de fa molts anys i cal canviar coses bastant més de base, no, Ignasi?
Home, el tema retributiu està clar com s'ha de solucionar. Comprenem que pot haver dificultats pressupostàries, no farem demagògia, però, evidentment, això s'ha de posar fil a l'agulla, això està clar. El tema de la indisciplina i l'ambient, home, no hi ha una vareta màgica, però una possibilitat que implicaria una convicció política per part de la Conselleria o fins i tot del Parlament, que nosaltres ho demanarem així, seria l'aprovació d'una llei de reconeixement de l'autoritat pública del professorat. Però no per protegir-lo penalment, que més o menys ja ho està. Ja té una figura tipificada al Codi Penal, que si agredeixes a un docent és un delicte d'atemptat. Més aviat seria la convicció de que la Conselleria es creu que el professor és el protagonista del procés educatiu, que ha de conscienciar la societat que mereix el respecte i la seva protecció, dic amb aquesta llei. I amb una sèrie de mesures, que potser més endavant durant el curs explicarem, seria una manera de començar una passa cap endavant per protegir aquesta figura, no? La figura del professor. Evidentment, expulsar, és l'últim remei, expulsar de l'aula quan convingui els alumnes, que no digui el director que te'ls has de quedar a l'aula, perquè això és el que està passant. I ja dic, són mesures coercitives que no les vol ningú, però de vegades a la vida, oi, si un comet una acció, doncs hi ha d'haver conseqüències, no? Aquesta seria una. I una mica és que s'ho creguessin. Ja dic, amb aquesta llei que nosaltres tenim propostes concretes, no? Però evidentment, davant d'una agressió, o fins i tot xafar el cotxe del professor, etc., l'obligació del director de posar un coneixement de la fiscalia. No, no, que no sigui el professor que vagi a denunciar. Ja directament el director ha d'actuar d'ofici. És tota una sèrie de mesures que se podrien encabir amb aquesta llei de la que he parlat.
Doncs, senyor Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària d'ESPEC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i posar-nos al dia de la situació de la vegada demà. Moltes gràcies.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
Igualment. Adéu. 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 Adéu, bon dia. Gràcies. Estarem pendents molt de demà d'aquestes mobilitzacions dels docents i de les que hi són i les que vindran. Bé, de seguida parlarem, precisament relacionat amb tot això, parlarem dels nens amb necessitats educatives especials. I el síndic de Greuges ha demanat un augment dels ajuts per a aquest tipus de nens, però realment és difícil la situació. Va, però abans, has pensat com consumeixes energia a casa? No com consumir, sinó l'eficiència. I no només per eficiència, també per entendre la factura i per conèixer quines opcions tenim. Per això tenim Fenia Energia, una comercialitzadora formada per agents energètics que són experts i ofereixen tarifes pensades per cada llar. A més, t'assessoren sobre instal·lacions solars i si tens cotxe elèctric, doncs t'ajuden a trobar la millor solució per carregar-lo a casa. A més, cada client té un agent energètic de Fenia Energia assignat que, a més, t'explica les opcions en clar, de forma clar. Clar i català. T'ajuda a escollir la tarifa segons el teu consum i gestiona els tràmits sense lius, sense problemes. Així que no dubtis. No dubtis en trucar al telèfon gratuït 900-215-470 o entrar al web fenieenergia.es. fenieenergia.es. Fenia Energia, la companyia dels instal·ladors.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona demana incrementar els recursos pels alumnes de l'espai de migdia. Bàsicament, ha estat una reclamació, una denúncia que ha posat o que ha demanat a la Sindicatura de Greuges la Fundació Tot Raval, que diu, que ha posat a sobre la taula, que hi ha nens que no poden accedir al servei de menjador per manca de recolzament adequats, i és un fet que porta una vulneració al seu dret a la inclusió, per exemple, i una situació de discriminació en aquest cas, no? I a més, en parlem dels esforços per garantir el que comentaven abans, alumnes amb necessitats educatives especials que han pujat un tant per cent enorme, enorme, en només 3 anys, en només 3 anys. S'han multiplicat els casos d'alumnes amb necessitats educatives especials. En parlem amb els síndics de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
És una situació especial. Totes són delicades, però aquesta especialment delicada per tractar-se de nanos, de nens.
Sí, i tu ho deies, eh? Això és una queixa que ens va entrar a la Fundació Tot Raval, però no és només de Ciutat Vella, no és només de Barcelona, i és de tota Catalunya. Nosaltres el que hem notat és que els nens i nenes amb necessitats educatives especials, és a dir, que tenen alguna discapacitat física, psíquica, sensorial, és un col·lectiu que s'ha duplicat entre el 2022 i el 2025. Hem passat d'un 18,6% d'alumnes amb aquestes necessitats educatives especials a un 36,6% a tota Catalunya. Estem parlant de més de 300.000 alumnes que requereixen un suport específic. Per tant, nosaltres ens entra la queixa de la Fundació Tot Raval i el que ens diuen, quin és el mapa de Ciutat Vella? A Ciutat Vella hi ha 500 infants amb necessitats educatives especials i d'aquests la meitat requereixen un suport especial. Un suport especial i estem parlant també d'aquests 500, hi ha 56 que necessiten un monitor per ells, és a dir, una ràtio de 1-1, i ens trobem amb 14 nens i nenes que no poden anar al menjador perquè no hi ha aquesta disponibilitat. Per tant, el que veiem és que si hi ha una aposta per una educació inclusiva, l'aposta ha de ser una aposta decidida en quant a recursos econòmics i recursos de personal.
Aquí és on està possiblement el problema. Recursos, evidentment, econòmics sempre hi ha, a tot arreu, allà on miris, sempre hi ha problemes econòmics, però en qüestions de personal, quan tu parles amb els professors, diuen, és que nosaltres, clar, ens estem encarregant d'uns alumnes amb aquestes necessitats educatives especials sense tenir aquesta formació i sense ser especialistes en el tema. És un problema també que tenim de formació i de personal, clarament.
Clar, i llavors aquí hem de diferenciar quan és l'horari escolar o l'escola, les classes normals, i després nosaltres ens pronunciem sobretot en l'espai migdia. L'espai migdia és aquella l'hora de menjador i esbarjo després, que són suport que reben a les escoles d'empreses normalment externalitzades. I aquí és on insistim, no només que no hi ha personal, sinó que no està preparat i no està format el personal. Per tant, nosaltres li diem al Consorci d'Educació de Barcelona que no només són recursos econòmics ni només personal, sinó formació del personal i gent preparada per això. Per tant, el que hem de ser coherents en quan fem una aposta, ja sigui des de l'administració de la Generalitat o des de l'administració municipal, per una educació inclusiva, el que s'han de posar és els mitjans, les aules també adaptades, els menjadors adaptats, i tot adaptat per conviure en aquesta diversitat, que és la diversitat de la nostra escola.
David, estava mirant les xifres que s'han publicat sobre els alumnes amb necessitats de recolzament especials, i és que s'ha duplicat entre 2022 i 2025. Em sembla una barbaritat. Com és que ha pujat tant en només 3 anys?
Nosaltres ho atribuïm no és tant que hagi pujat, sinó que hi ha més detecció d'aquestes necessitats.
Ah, d'acord.
Per tant, el que veiem és que no és que escandalós, sinó el fet de que sí que s'han posat mitjans per detectar aquestes necessitats, detectar-les, però s'han de posar mitjans també per cobrir-les. I per això nosaltres ho atribuïm a aquests que s'han duplicat, i atribuïm que de la mateixa manera que s'ha duplicat, no s'ha duplicat el pressupost del Departament d'Ensenyament, ni s'ha duplicat el pressupost del Consorci d'Educació per satisfer aquestes necessitats. Però nosaltres creiem que això és el que li estem demanant. Sobretot el que demanem és això. Són dues entitats consorciades, el Consorci d'Educació de Barcelona, que és Ajuntament i Generalitat. El que demanem és això, de dir, escolta, ens hem de posar les piles per aquesta escola inclusiva, per no segregar i per conviure en una diversitat i perquè no hi hagi nens i nenes a la nostra escola que, sobretot en l'espai migdia, no es vegin acompanyats per monitors i monitores perquè necessiten un suport especial.
I estan per la labor?
No, sí, nosaltres el que sí que posem en valor és el tema de que el Consorci s'està posant en això. És a dir, ha fet un protocol per a les escoles públiques, ha fet un protocol per a les escoles concertades, però és el que parlem moltes vegades, que hi ha marge de millora. I nosaltres el que apel·lem a aquest marge de millora, de dir sí que està per la labor, però el que hem de fer és posar-nos més a sobre i aquest marge de millora que s'acceleri perquè no els hi consta aquests 14 alumnes que no van al menjador perquè no poden ser acompanyats, això és el que ens diu el Consorci, però la Fundació Torre Baró sí que ha detectat que hi ha nens i nenes que no estan utilitzant el menjador perquè tenen una necessitat educativa especial i no poden ser acompanyats. Per tant, no podem ignorar aquesta realitat i els diem, ho esteu fent bé, heu millorat, però hi ha marge de millora encara per realitzar.
Doncs senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Cuida't molt. Va, que de seguida arribarem a 2:15, en 3 minutets, i actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, els titulars esportius amb la dolorosa derrota de l'Espanyol ahir i el Barça, que dijous juga la primera de les semifinals de la Copa del Rei. Bé, i el temps, atenció, perquè se'ns tira a sobre, no pluja. No pluja, però sí vent. Hi ha una alerta important, sobretot del dia del dimecres al dijous, una alerta important per intensitat de vent. Va, que de seguida fem això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia. COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però el Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia COPE, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I si us sembla, és el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Aquesta tarda, el que esperem de cara a aquesta tarda és pluja cap al Pirineu, més aviat cap al Pirineu Occidental, Pirineu Central i Prepirineu, d'aquesta zona, seran pluges minces, de poca intensitat, és el que s'espera. Hi ha algun plugiment tot estirar cap a l'Alt Empordà, però a la resta poca cosa més, un augment dels núvols i de les temperatures, que pugen, A l'Arc Mediterrani, avui, cap a Castelló, cap a... No,
no, cap a Alacant. Cap a la... No Castelló, Alacant, m'he equivocat. Cap a Alacant s'esperen que puguin arribar als 26 graus. 26 graus. I el temps, estem dins d'una bogeria absoluta i total. Bé, el cas és que aquest augment de temperatures començarà a frenar-se de cara al cap de setmana, que baixaran. Tornaran a estar per sota el que tocaria per l'època. Ara, aquests dies, tindrem caloreta pel que toca del dia, eh? Pel febrer que és, caloreta. A partir de demà, aquesta tarda, demà, vent. Alerta per avís de vent. Vent a tot el que és Costa Central, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, fins i tot alertes taronges, cap a Costa Daurada, Tarragonès. Tota aquesta zona hi ha una alerta taronja per intensitat de vent. Un vent que bufarà demà dimecres, demà passat dijous, amb alguna nevada cap a la Vall d'Aran, i amb una intensitat forta. És un vent que bufarà pràcticament a tot Catalunya. Si no és avui, serà demà. És a dir, ja l'alerta es reparteix en dos dies per tot Catalunya. I a partir de dijous, les temperatures començaran a baixar. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, de moment tot plegat encara aquesta hora força raonable. No hi ha grans complicacions de circulació, únicament pel que fa a retencions, parlarem de la Ronda Litoral de Barcelona. Aquí sí que hi ha aturades, i a més des del nus de la Trinitat fins a l'altura de Diagonal Mar, del Fòrum. Això és en sentit Besòs, sentit Trinitat, és a dir, per dir-ho bé, des del Fòrum fins al nus, en aquesta direcció. I també en aquest sentit, en aquesta zona, la B20, la Pota Nord, que també presenta aturades, a més, també força compactes, molt aturats els vehicles des de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, al llarg d'un quilòmetre i mig d'entrada a Barcelona. Tret d'aquesta zona, com dèiem, a la resta, sense grans dificultats, únicament les obres que poden dificultar més la mobilitat, recordem les que afecten el tram de Jorba, de l'autovia 2, a sentit Lleida, o també aquest matí es noten les obres que es fan a la zona d'Argentona, a la C-60, maturades entre Mataró i aquest punt en sentit Granollers.
Eduard Sánchez, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Gràcies, igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Mare meva.
El què?
Quin cop ahir a l'Espanyol.
Buf. Buf.
No m'ho esperava, eh? M'esperava possiblement una derrota, perquè el Villarreal està en un bon moment ara mateix, a la Lliga el Villarreal no és el Villarreal d'Europa. M'esperava una derrota de l'Espanyol, però no 4, un 4-1.
L'Espanyol ha sumat un punt. Un dels últims 18. Un punt. Amb tot, ha esgotat... Clar, tot i la derrota d'ahir, l'Espanyol continua a 6è.
Sí, sí, però ja està, eh? S'ha acabat el marge.
El matalàs ja...
A partir d'aquí, tot és hacia abajo.
S'ha esgotat. Miri, dissabte arriba el Celta a Cornellà Prat. Si el Celta derrota l'Espanyol, li avança la classificació. I és aquell corredor que va esbufegant per la recta i veu que per darrere doncs arriben avions. Arriba la Real com un avió, arriba el Celta com avió, al Getafe se li acut guanyar aquesta última jornada. Ostres, i vas mirant cap enrere i ai.
Quina pàjara, eh? Vull dir que no et pots esperar quin Espanyol de la primera volta i de la segona.
Clar, és que 34 punts en 23 partits de Lliga, home, ja és això que deia un amic meu, que l'Espanyol tingui 34 punts al pas per la jornada 23, però clar, quan has vingut de guanyar 5 partits de manera consecutiva, has posat sobre la taula el tema d'Europa. Ja, ja, hi, 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 ja, ja. I ara resulta que els últims 6 partits només treus un empat amb matisos a cada partit. És veritat, si el Quique Iglesias estigués aquí, amb matisos cada partit. Però és un punt de 18. La dinàmica és absolutament negativa i la dinàmica convida més al pessimisme que no a l'optimisme. Miri com són les coses.
Manolo té feina, eh?
Amb 0-0, amb 0-0 al marcador,
sí, sí.
Omar...
Gol anul·lat. Però amb molta polèmica, amb una falta prèvia que és més que discutible.
Molt agafada amb pin...
Que és hi ha més una... que discutible,
sí,
això, eh?
Sí, que hi ha una infra... Sí, però molt agafada amb
ostres,
pinces.
Ostres, bueno...
Doncs ni tan sols això és excusa. Per cert, tema arbitral. Recordo que l'Espanyol va anar a Madrid. Hola, què tal, com estàs? Ja-ja, hi-hi, però el ja-ja, hi-hi no es veu per enlloc. Perquè ahir doncs, l'àrbitre i el VAR se l'agafen una mica en paper de fumar i assenyalen aquesta falta de Roberto, que frustra el 0-1, el que hagués estat el 0-1, d'Omar El Hilali. Però és que el que va venir després, sobretot a partir de l'1-0, és molt, molt, molt trist. Mira, recollim les paraules de Cabrera en calent després del partit, fent autocrítica i sense cap mena d'excusa.
Es una lástima, ¿no? Irse así del partido en la blandura defensiva general se paga caro y nada, hay que mirarse uno mismo, ser autocrítico, tampoco hay que pegarse un tiro en las piernas, pero nada, hay que cambiar cosas, hay que buscarle la manera. Obviamente yo sigo creyendo en este equipo, sigo creyendo en lo que somos, pero bueno, igual hay que volver un poco a lo que fuimos la primera vuelta.
L'Espanyol ha d'espavilar, sens dubte, i Manolo González ha de trobar solucions a un equip que ara mateix està caigut, absolutament caigut, molt feble en defensa, sense provocar excessiu perill en les zones d'atac, amb futbolistes que anaven com avions a la primera volta i que ara estan absolutament desconeguts.
Curiosa, és més que curiós això, eh?
Sí, sí, perquè, aviam, hi ha equips que tenen un rendiment a la primera volta i després cauen, o a l'inrevés, hi ha equips que no donen molt males sensacions a la primera volta i després a la segona reaccionen, però clar, tan dràsticament, tan en muntanya russa, fa que pensar. Però bueno, en fi, que de tot això en parlarem a Esports Cope avui amb el Javier de Haro, en una jornada on a Can Barça es parla... Hi ha una dualitat a Can Barça. Miri, vaig a preguntar-li, senyor Cruz.
Digui.
Vostè, si parlem del Barça, de què està més pendent? De la pilota o de les urnes?
De la pilota, no?
De la pilota. Vaig a votar, @EsportsCope, pum, de la pilota.
Sí.
De la pilota. Doncs miri, sí, clar, la majoria de respostes que hem rebut a @EsportsCope fa que la gent blaugrana estigui més pendent de la pilota que no pas de les eleccions. Doncs miri, si vostè està pendent de la pilota, sap vostè que el Barça té partit de Copa dijous contra l'Atlético de Madrid, que Rafinha continua entrenant al marge, té aquesta sobrecàrrega. Anem a veure, perquè ara mateix li hem de posar un interrogant força consistent de cara a aquest partit, i pel que fa a les urnes.
Això sí que fa por, perquè Rafinha és una d'aquestes peces clau dins del muntatge del Barça al camp, eh?
És un element importantíssim.
Són dos Barces diferents, eh?
Importantíssim. Sí, parlem de Lamine, parlem... Sí, vale, lo que tu quieras, però Rafinha no deixa de ser un element important en aquest Barça de Hansi Flick. Del tema electoral.
Sí.
Precandidats, Laporta, ha aprofitat el dia, i han deixat entrar a Can Barça per acomiadar-se a la plantilla.
Ah, li han deixat entrar?
Han... Clar, no és president.
Ja no és president.
No és president, ha dimitit. Per què?
Cortesia.
Cortesia de l'actual president, que és Rafa Juste, que és, o era, directiu de Joan Laporta. Però bueno, s'ha acomiadat de la plantilla de futbol, per la tarda s'acomiadaran de les plantilles de les seccions, i Elena Condit ja està en mòdul electoral i ens explicarà cosetes dels altres candidats, de Síria, de Vilajoana i de Víctor Font. Aviam què ens pot explicar avui l'Elena, en una jornada on aprofitarem ja en clau electoral per parlar amb un personatge interessant, perquè va ser director de comunicació del Barça,
sí,
va estar a dintre i va estar a fora, perquè va ser director de campanya de Víctor Font a les eleccions del 21. És Albert Roura, que tindrà avui la trucada d'Esports Cope.
Molt bé.
Pel que fa al Girona 2...
El Barça és una institució que, amb un mínim de bon criteri que a l'hora d'administrar-la, i rodejant-te de gent que entengui del tema, va pràcticament sola, o és una sensació que tinc?
Ara em posarà... Vostè m'obliga a posar-me en modo viejuno. Perquè jo,
ja lo eres,
jo recordo,
Gil,
jo recordo,
aquí quieres engañar.
Clar, jo recordo quan García, José María García, deia, sí, allò de el Barça bien gestionado es un transatlántico del fútbol europeo.
Totalment d'acord.
Doncs totalment d'acord.
Totalment d'acord.
Clar, una de les coses que li pots retreure a Laporta és aquest model de gestió familiar, tancat, críptic, enigmàtic, on, recordem, 5 anys donen per molt, força directius i càrrecs intermitjos han acabat sortint del club perquè no hi havia entès amb la línia de la presidència, però bueno, escolti, que no estic, home, jo aquí per fer-li la campanya als opositors a Laporta.
Ni molt menys, però Laporta va agafar el club en un moment molt delicat, eh? També s'ha de ser valent per això, eh?
I econòmicament ha aconseguit un rendiment, no està encara la regla 1x1, però vaja, està fregant la regla 1x1, però escolti, això de les palanques,
sí, sí,
també està en el haver, de la gestió de Laporta al capdavant del Barça. Del Girona, no els, sí, propis. Rubén Blanco, aquest porter de l'Olímpic de Marsella, que està a la rampa per ser jugador del Girona, com a tercer porter, pendents de Fran Beltrán. I és que el proper compromís del Girona en Lliga és dilluns, 16, a les 9 de la nit, no? A Montilivi, davant del Barça. Efectivament, en el món del bàsquet tenim avui Champions FIBA, Xalón Joventut de Badalona, amb els verdinegres ja pràcticament amb la classificació per la propera ronda a la butxaca. I en plena poliesportiva, doncs mira, aprofitarem ja per engegar i agafar mòdul olímpic i anar actualitzant cada dia el que passi als Jocs d'hivern. Els espanyols que han participat en la franja de matí no han tingut excessiva sort, i tot pendent d'aquesta tarda, a partir de 6:45, quan entri a la pista a patinar Tomás Guarino. Qui és Tomás Guarino?
Un crac. Els
no introduïts. Tomás Guarino és un patinador de Barcelona que actua sota el pavelló d'Espanya en aquests Jocs Olímpics, i és aquest patinador que tenia problemes amb la música dels Minions, que no havia tancat el tema de drets d'autor, no li deixaven participar en aquesta música, però sembla que el tema ja està arreglat i podrà sortir a patinar amb la música dels Minions i vestit de Minion. Ell surt a la pista amb aquesta samarreta groga i aquests pantalons texans. Bé, ja està.
Molt bé.
Vestit de Minion.
Vestit de Minion.
Ja
no. És una bona disfressa, no. Que arriba al Carnestoltes.
No volia això. No.
Quants Minions
ja
veurem?
Veia la porta del jardí a 2 metres. Para, que no...
Bé, bàsicament, insisteixo, és Carnestoltes aquesta setmana de demà passat és dijous gras.
Jo soc més
gras.
De Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera, també,
Sí, sí, sí.
Bueno.
Corre Caminos, El Coyote...
Tu el dia de la truita menges truita? Dijous és dijous gras,
no,
menges truita?
No només el dia de la truita, hi ha molts dies que menjo truita.
No, però obligatòriament em refereixo.
No, no m'ho prenc com una obligació, s'encaixa al menú i punto. No.
Ja està.
Ja està.
Va, és que poco festivo. És que a veces... José Luis, gràcies, cuideix, vostè.
Fins demà.
Cuide't. Doncs, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests titulars i d'altres. I el dia de la sardina, menja sardina, el divendres, dimecres de cendra?
Sí, clar.
Això sí, no?
Sí. Aquí hi ha una vigilància més estricta de que els menús doncs, de Quaresma i de Setmana Santa s'adecuïn.
Menja sardines és molt sa.
Sí,
omega 3,
peix blau,
fantàstic,
I omega 3, efectivament.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem
sense raspa, però,
titulars.
És que raspa no...
I d'altres esports cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida parlarem del Colini. Per què s'utilitza el co-living? Pot ser una solució temporal d'habitatge? De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia. Vamos a situarnos en Barcelona, porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes, y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conocí.
És el co-living una solució temporal al problema d'habitatge? És recomanable el co-living? Va, que en parlem de què és el co-living? I a què es pot aplicar? I quins perfils utilitzen el co-living amb el senyor Joaquín Rubio? Joaquín Rubio és CEO de House Co-living, que és una empresa que es dedica a això, precisament, no? Joaquín, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, com esteu?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per començar, com explicaries què és el co-living a algú que no ha sentit parlar mai del que és el co-living?
Bueno, al final, co-living és una forma de viure amb espais gestionats, ¿vale? Bàsicament. Podria ser la forma de compartir de tota la vida, però d'una manera gestionada, ¿vale? Quan tu estàs en viatjant pel món o quan tens una necessitat una mica més gran de flexibilitat, doncs el tema de l'espai gestionat és on entra en joc i és on entrem nosaltres, no? El co-living és fer servir usos, espais compartits, però gestionats, ¿vale? Perquè amb serveis inclosos, de tal manera que pots entrar i sortir d'una forma molt més flexible i convenient.
Llavors, suposo que aquests espais gestionats és el que ofereix? Perquè què ofereix el co-living que no trobem, no sé, en un pis compartit tradicional?
Bueno, sí, jo crec que la clau està en el tema dels serveis i està també en el tema de la flexibilitat, ¿vale? Al final tu, quan t'estàs movent de forma internacional, doncs vas a una nova ciutat, no tens una xarxa de seguretat i llavors tenim una empresa darrere que t'ajuda a connectar amb persones amb interessos compartits i que a sobre aplica aquesta capa de serveis, per damunt doncs és bastant adient, ¿no? Al final nosaltres, tingueu una idea del que fem, fins i tot canviem el paper de cuina, el rentavaixelles, la neteja, el manteniment. Hi ha una sèrie de serveis, assistència 24 hores, organitzem events per a aquestes persones. Al final és com crear una estadia flexible, però amb molt més confort del que estàvem acostumats. No?
D'acord. Quin és el perfil més habitual de les persones que viuen, per exemple, a House Co-living?
Bueno, ara mateix l'edat mitjana és uns 29 anys, són un 55% de dones i 45% d'homes. És un 60% de digital nomads, que és aquest perfil de gent jove, ¿vale?
Sí.
O menors de 40, que viatgen pel món, tenen aquesta capacitat de treballar digitalment i llavors es poden anar movent pel món en estadies curtes, no? Durant mesos, no durant anys, no?
En funció de les seves necessitats.
Sí, correcte. Avui estan a Barcelona, demà estaran a Bali, l'any vinent estaran a Nova York i van canviant pel món, no? I després també tenim aquest perfil d'estudiants internacionals que venen per un tema d'Erasmus, que venen a fer un MBA o qualsevol servei professional temporal, no? També tenim una mica de desplaçats per tema mèdic o que estan opositant. O al final són necessitats temporals o
d'acord.
Llavors
seria això, no? Una necessitat o una solució temporal, perquè podria ser una opció a llarg termini o no?
Podria ser-ho, clar que sí. Aquí hi ha un tema que és una mica més delicat, no? Que entra la regulació, els temes regulatoris, ¿vale? Nosaltres, d'acord, com a House Co-living, creiem que sí que pot ser un tema a llarg termini, però sí que la regulació aquí doncs ho limita una mica, doncs, perquè aquest model és molt intensiu en serveis, és molt intensiu en capital humà. Al final doncs hi ha molta mà d'obra darrere i llavors sense uns marges permesos doncs no es pot operar, no? Però per la nostra part sí que es pot i sí que, de fet, per exemple, per perfils més sènior doncs podria tenir molt de sentit, no?
D'acord. Clar, House Co-living ja ho has explicat molt bé, quin és el perfil, la manera, però no sé fins a quin punt altres models de co-living podrien ser una resposta a la crisi habitacional que tenim.
Sí, nosaltres hem convertit moltes oficines i hem convertit edificis en desús en espais de co-living perfectament habitables, ¿vale? Nosaltres al final optimitzem el sòl urbà, millorem el patrimoni que tenim aquí i de la mateixa manera que aquestes persones internacionals que amb nosaltres venen a un pis antic de l'Eixample de 400 metres quadrats, on abans hi vivien dos homes, una parella de senyors grans, no? Que per ja no hi són, doncs ara hi viuen, per exemple, 8 persones internacionals que no estan competint per altres pisos, no? Llavors és una forma d'optimitzar el sòl urbà, sí.
No sé si ho saps o la pregunta igual és errada en aquest cas, no? Però què és el que més sorprèn a la gent quan, per exemple, comença a viure en un co-living?
Bueno, doncs la comoditat, no? Jo crec que bàsicament és això. I després també el tema de que hi ha uns serveis inclosos que jo crec que no s'arriben a esperar, no? A nivell de gestió que hi ha darrere, com aquestes petites coses, no? Doncs que canviem el paper de cuina, canviem coses que són un in-between entre un hotel i un tema de llarg termini. I després també, sobretot, jo crec que és el tema de la comunitat, que nosaltres creem, organitzem aquests events i tenim unes plataformes i grups de comunicació que permeten, doncs, interactuar amb persones amb interessos compartits, no?
Doncs, senyor Joaquín Rubio, fundador de House Co-Living, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat sobre el co-living. Molt amable.
Res, home, a vosaltres, el que vulgueu.
Plaem. Gràcies, molt amable. Doncs mireu, és per repensar-se en funció, clar, si en aquest cas està més enfocat a la feina, com ens explicava el Joaquín, però bé, a llarg termini igual, alguna qüestió sí que podríem trobar, eh? Bé, us faig una pregunta. Quan venen aquestes pluges que hem tingut, aquests canvis de temps, quan ja fa vent, quan teniu alguna qüestió com mals de cap, em fa mal els genolls, allò que et deia la iaia, me duele las rodillas, eso es que va a llover, o coses així, doncs penseu que igual sou meteosensibles. Va, que de seguida en parlem de ser meteosensible aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Arriba l'hora de la veritat a la Copa. Destí Sevilla, passant per Madrid. I t'ho expliquem amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dijous, partit de semifinals anada. Des de l'estadi Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolteu això, segons uns estudis recents, la meteorosensibilitat no és una creença popular, no és allò de mira, no sabem el que diem, sinó que a més és una realitat biològica. El descens de la pressió atmosfèrica, doncs, dilata vasos sanguinis, activa nervis de dolor, i afecta fins al 75% dels pacients amb migranya. Però és que l'impacte va més enllà de l'estat físic. Manca de llum solar, estat anímic... Sí, pot ser meteosensible. En parlem amb la Mar Gómez, que és doctora en ciències físiques, meteoròloga, la veia a la tele, és presentadora i divulgadora científica, té moltes coses. Mar, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Pues encantado hablar contigo. O sea que...
Bueno, un placer es mío.
Oye, ¿realmente hay una relación entre dolores de cabeza, inicios de migraña, me duelen las rodillas, el reuma con el tiempo? O sea, cuando mi abuela me decía me duelen las rodillas, eso es que va a llover, ¿puede tener algún sentido científico?
Pues sí, la verdad es que tenía toda la razón y lo siguen teniendo todas las personas pues que se aquejan de alguna dolencia cuando hay cambios de tiempo, porque la ciencia lo confirma. Hay multitud de estudios que relacionan los cambios de tiempo, como puede ser el cambio asociado a una borrasca que llega o a una tormenta, con problemas, por ejemplo, en los dolores articulares o también las personas que padecen migrañas principalmente. Es verdad que no todo el mundo lo padece, es el grupo que llamamos meteorosensibles, que es ese grupo de personas, en las cuales yo también me incluyo, pues que ante un cambio de tiempo, pues alguna de las patologías que ya padece, es decir, alguna enfermedad que ya tiene intrínseca, pues se agravan esos síntomas. Normalmente, para que te hagas una idea, no es poca la población que suele padecer este tipo de problemas, porque entre el 30-60% de la población experimenta pues un agravamiento de esas patologías cuando hay un cambio de tiempo, sobre todo las personas de edad avanzada, pues porque es más probable que tengan más problemas de salud, y sí, las mujeres también por un factor hormonal. Así que sí, está confirmado por la ciencia.
Pues es una pieza más del puzzle, o sea, hay varias piezas, pero esta sería una más. Y el humor también, o sea, ya no el malestar físico y demás, pero el levantarte de mal humor también influiría.
Sí, el estado anímico se ve muy afectado por las condiciones ambientales, todo depende de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en los meses de invierno, en los cuales pues tenemos, sobre todo en otoño, cuando entramos hacia el invierno, que tenemos menos horas de luz solar, esto va muy vinculado con la vitamina D, que va relacionado con la producción de la serotonina, que entre otras muchas cosas regula nuestro estado de ánimo. Esto se llama trastorno afectivo estacional y afecta pues alrededor de un 1 al 10%, dependiendo del país, de la población, y por lo tanto esto puede afectar al ánimo. Pero no solo esto, por ejemplo, ciertos tipos de viento que soplan en zonas montañosas o en áreas desérticas también pueden producir cambios en el estado anímico. Podemos estar más enfadados, más irritados, tener problemas más graves de ansiedad, de depresión, o incluso hay vinculación también con las tasas de suicidio, o el calor extremo, que ya estamos muy acostumbrados también aquí, va muy vinculado también con que estemos pues más apáticos, más irritados, más enfadados, sobre todo porque descansamos peor por las noches, en esas noches tropicales o torridas, y entonces al día siguiente nos cuesta mucho más concentrarnos y encontrarnos bien.
¿Tú crees que somos conscientes de la importancia de la luz del sol, de que nos toque la luz solar?
Pues no sé si somos conscientes, pero deberíamos serlo, porque el sol tiene su cara A y su cara B, ¿no? La parte positiva es que lo necesitamos todos los seres vivos para sobrevivir, y en concreto esa vitamina D. La cara B es que tenemos que protegernos de él, ¿no? Por la peligrosa radiación ultravioleta, sobre todo en los meses más nocivos del año. Pero deberíamos serlo, porque al final, gracias al sol, es a lo que existe también, entre otras muchas cosas, la vida aquí en la Tierra. Así que deberíamos ser conscientes.
Claro, desde luego. No sé si en España somos un lugar afortunado para estas cosas de la meteorología relacionada con la meteorosensibilidad. Somos afortunados, bueno, en función del lugar, supongo, también, ¿no?
Sí, en función del lugar y de la época, porque la verdad es que estamos atravesando una temporada desde que arrancaba el año que no me atrevo yo a decir que somos afortunados, la verdad. Pues depende también. España es un país muy afectado por las olas de calor, por el calor muy extremo. Esto tiene un efecto en nuestra salud física y en nuestra salud mental, indudablemente. Luego depende por regiones, ¿no? Pues hay regiones donde el viento es más intenso, más racheado, más reseco, y suele provocar esos problemas de salud que te mencionaba. Otras regiones que se han adaptado totalmente al tiempo que tienen, ¿no? Porque si no, todo el mundo sería meteorosensible en sitios donde el tiempo es adverso, ¿no? Pues no es lo mismo una persona, a lo mejor, que viva en Galicia y esté acostumbrada a la entrada continua de borrascas, que a lo mejor una persona que viva en Murcia, que no está tan acostumbrada a esa precipitación. Eso también depende. Pues bueno, España, la verdad es que cada vez se está enfrentando a un clima más extremo. Entonces, no me atrevo a decir, la verdad, que somos afortunados, porque desde los últimos años, la verdad es que no paran de pasar cosas.
Entre y ahora todo lo contrario, en fin, el caso es que sí, que la meteosensibilidad humana existe. O sea, que cuando mi abuela me decía aquello, hay una razón.
Toda la razón tenía.
Pues, oye, Mar, muchísimas gracias. Mar Gómez, doctora en ciencias físicas, meteoróloga, presentadora, divulgadora científica. Muchísimas gracias por hacernos estos pequeños explicaciones. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Placer. Ya sabeu ara, si sou meteosensibles, ja sabeu el per què és, Muy bien, pues estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades les podeu trobar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, també a través de la nostra aplicació. Si us descarregueu l'aplicació tant per iOS com per Android, busqueu Cope Catalunya i allà ho trobareu totes les xerrades, els directes i, evidentment, tot el material i tota la informació que generem a tota Cope, no? A tota la Cope. Arribem a les dues. I ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acaben de passar una molt bona tarda i vigileu amb el vent.